Molt bon dia a tothom i benvinguts a Ràdio Sant Cugat. Avui estem aquí les alumnes de l'Institut Angeleta Ferrer i us portem el primer programa de l'Angeleta Parla, que no serà pas l'últim. Em presento, sóc la Georgina i seré qui us expliqui el programa d'avui. Bé, no vinc sola, perquè si no això es faria bastant avorrit. I per això us porto a 5 companyes meves i a una convidada especial. Qui m'acompanya avui? Doncs ara us les presento i us explico què ens tenen preparat cadascuna d'elles. Torno a ser jo, la Georgina, i seguim a l'Angeleta Parla. El nostre programa d'avui tractarà sobre els joves. I no és pas perquè nosaltres ho siguem, que també, però parlarem de tres temes que ens afecten directament a nosaltres, tant com als adults com als més grans. Portem preparades tres seccions per Ràdio Sant Cugat, que ens faran parlar des del poble on ens trobem fins a l'altra punta de l'oceà amb un cas bastant controvertit i que té molta teca. She's the one that I dream of. Ara sí, juntament amb mi, estan preparades per parlar l'Alèsia, la Laura, la Martina, l'Alèxia i la Sara. Que, per cert, a qui ens has portat de convidada?
Bon dia, sóc la Sara i fer la secció tota sola era massa feina, així que li he demanat a la nostra companya, la Georgina, que em respongués unes preguntes perquè, bueno, m'has dit que t'agrada això de la festa.
Bon dia, doncs quina il·lusió que m'hagis triat a mi per fer aquesta entrevista.
Bueno, tu ens vens a donar el teu punt de vista... I a la primera secció, t'he demanat que et definissis i ho has fet amb tres adjectius. Que ets una noia sociable, esbojarrada i marxosa. En res descobrirem per què.
Déu-n'hi-do, quines ganes de començar amb l'entrevista, Bé, per començar amb el programa us explicaré de manera super resumida de què parlarà a cada part. Així coneixem a qui són les locutores. Com ja sabeu, jo sóc la Georgina i la meva feina avui només era explicar-vos i introduir-vos als temes del programa, però com heu vist fareu també una petita entrevista. I per això també tenim a la Marta, que és la nostra tècnica del programa i la que s'encarregarà de posar les musiquetes. Moltíssimes gràcies, Marta. Del programa s'encarregaran la primera part, la Sara, i com ja us he dit jo, que us farem una petita part on explicarem quines són les conseqüències de l'oci nocturn a Sant Cugat, que tampoc podíem venir aquí a parlar sobre la nit real, perquè recordem que és un programa d'institut, de l'Angeleta Parla. A la segona part, les narradores de les notícies que us han preparat seran la Laura i l'Alèsia. Bon dia, noies, com esteu?
Hola. Estic molt bé.
Teniu ganes d'estar a la ràdio? I per saber-ho, entre nosaltres, esteu nervioses de ser el primer cop que esteu fent les dues de locutores?
Bueno, doncs estem molt bé, gràcies. Tinc moltes ganes d'estar aquí.
Sí, jo també, però estic una mica nerviosa i espero que no es noti molt i prometo que ho faré el millor que pugui.
Ho farem el millor que podem.
Noies, vosaltres ens parlareu sobre aquesta dicció que cada cop està més de moda, per mala sort.
Sí, la dicció de les pantalles.
I ens en parlareu a base de notícies de joves que han passat recentment, veritat?
Sí.
Supertema, que és massa necessari tractar. Per acabar, la Martina i l'Alèxia ens parlaran sobre Xancoms.
D'aquí?
És més conegut com a Puff Daddy o Pididi. Molts de vosaltres no sabeu qui és, aviam. Sent realista, jo tampoc ho sabia fins que vam començar a preparar el programa. Però per això estan elles aquí, per explicar-nos qui és, què s'amaga darrere el seu cas i la polèmica que aquest home ha presentat. Benvingudes, noies. Com porteu el dia?
Bon dia, Georgina. El dia ha començat prou bé i està aquí el millora bastant.
Bon dia, doncs sí, què més si parlarem d'un tema que hem escollit nosaltres mateixes.
Gràcies, noies. Ara us tocarà esperar, perquè ara és el moment de la Sara i el meu. Endavant.
Bon dia, jo sóc la Sara i avui parlaré sobre l'efecte de l'oci nocturn a la nostra ciutat i de com queden els nostres carrers després d'una nit de festa. Per explicar bé la situació que es crea especialment per Torreblanca i el barri de Can Solà, el famós barri de les discoteques joves, us hem portat una notícia per observar aquest resultat. Per això expliquem la situació de Meritxell Costa, una veïna de la zona, que va parlar a Cugat Mèdia el 18 d'agost. Ella comentava que els matins, quan passejava el gos pel parc de Ramon Barnils, trobava ampolles, vidres i bosses de plàstic de les botellades prèvies de les festes dels locals o bars. I deia que fins i tot es trobava femtes humanes que suposava que eren de la gent que tenia una necessitat de màxima urgència. Parlem en passat, perquè ara Meritxell ja no passeja per la zona, a conseqüència de l'incivisme del jovent.
Menys mal, eh? Sempre es queixava aquesta dona.
La policia local ha incrementat la vigilància nocturna a les zones afectades per les botellades, una pràctica present des de fa temps i que continua sent un repte per a la comunitat, amb l'objectiu de mantenir l'ordre i reduir l'impacte negatiu per als veïns i l'entorn. Els policies els ha afectat bastant, però els que més dona de cara, a part del veïnat, són els escombraires, que els toca netejar els carrers dels matins. Tot i que no parlem molt d'ells, també reben les deixalles de primera mà, i els toca a ells recollir i arreplegar tota la brutícia dels joves. A partir d'aquesta visió, us he preparat una entrevista per mostrar la part d'una jove que viu les situacions que deixen així a la ciutat. Bé, com ja he dit, us portem una entrevista i per això tenim aquí a la Georgina. Bon dia, Georgina. Per
bon
presentar-te, t'has definit com una noia sociable, divertida i que li encanta sortir de festa. És més, has dit que acostumes a sortir 3 caps de setmana al mes. Comptant que n'acostumen a tenir 4, són bastants.
Aviam, no són tots els mesos, però la major part, sí.
Bueno, ara t'hem preparat 5 preguntes perquè ens donis la teva versió i et deixarem una estoneta de ràdio perquè comentis la teva. I ara sí, comencem. La primera pregunta és, quins són els motius principals per les fer botellades al carrer?
Aviam, bàsicament, el motiu principal és perquè les consumicions als bars són bastant cares, llavors així estalviem diners. I el segon motiu és perquè així podem socialitzar amb més persones que potser no acabaran sortint al mateix lloc on tu estaràs sortint i doncs així coneixes a gent.
Molt bé. Bueno, ets conscient de l'impacte que tenen aquestes pràctiques al veïnat i al medi ambient?
Aviam, realment s'ha de dir que som conscients, però en el moment, quan ho estem fent, no, perquè amb copes a sobre hi ha vegades que no te'n recordes ni el que estàs fent i no ets, o sigui, a vegades no t'importa ni tu mateixa i penses més en fer el ridícul i ja està.
Bueno, tenint en compte això, quines alternatives creus que podrien funcionar per reduir aquest problema?
Aviam, bàsicament, el que he dit abans, que els preus als locals siguessin més assequibles i si no, doncs com hi ha, per exemple, espais habilitats per gossos per poder-los portar a passejar, doncs també fer espais com pels joves perquè es puguin divertir.
Una idea interessant. Ara, la següent pregunta és com reaccioneu quan la policia us demana que marxeu o recolliu?
Aviam, realment, gairebé tots els joves, per no dir un percentatge, intentem recollir ràpidament perquè no volem problemes. Però sí que és veritat que jo, per exemple, tinc amics que es volen posar el meollo, no sé com es diu en català, i que els agrada d'una guerra, llavors sí que són una mica més complicats.
Bueno, per últim, creus que hi ha suficient conscienciació entre els joves sobre aquest tema?
Aviam, s'ha de dir que sí, perquè sobretot els pares s'encarreguen de dir-te que vigilis a la nit, que no beguis molt, que vagis amb compte, que hi ha persones al carrer que potser... Bueno, llavors, realment sí, però potser si fessin alguna xerradeta a l'institut per assabentar-nos tots i poder conscienciar una mica els meus amics, que així potser seria més fàcil.
Molt bé, bueno, ara si vols donar la teva opinió, ara sí, més oberta, sense preguntes, és el teu moment, com si estiguessis confessant-te.
Aviam, realment a mi m'has fet aquí venir per contestar-te preguntes sobre com deixem els carrers, però jo aprofitaré el meu moment i així reivindicaré una mica la meva postura i vull fer una crida als adults, sobretot als pares, que s'encarreguen dels joves per les nits i demanar que no ens criïn tant l'atenció i que ens deixin una mica més de llibertat perquè al final tots hem sigut joves i tots ho serem en algun moment i nosaltres també serem pares i deixar que experimentem, que és un moment per poder gaudir i per socialitzar i estar amb els amics i que segurament l'endemà ja ens n'empadirem nosaltres i que no fa falta que ens ho recordin.
Molt bé, moltes gràcies. Bueno, ara sí que ens hem de despedir de tu. Gràcies per la teva participació una altra vegada, Georgina. Ha sigut interessant poder veure aquest punt de vista. Ara, us portem el punt de vista d'una ciutadana, algú que ho viu de primera mà. I qui millor que nosaltres per fer-ho, el futur de Sant Cugat. Per tancar la sessió portem un petit m'agrada no m'agrada sobre l'oci nocturn. M'agrada que Sant Cugat sigui un lloc viu i dinàmic, on els joves poden gaudir de les nits d'oci. La diversió és una part important de la vida, i és genial veure com la nostra ciutat ofereix espais per això. Tot i això, no m'agrada que els joves acompanyin la diversió amb brutícia i incivisme. Tots els carrers plens de deixalles no reflecteixen el respecte que es mereix la nostra ciutat. També m'agrada l'esforç dels serveis de neteja i dels veïns per mantenir el nostre poble net i agradable. Però, en canvi, no m'agrada que l'oci nocturn generi tensions entre joves i veïns. Crec que hem de trobar un equilibri. En resum, estimem Sant Cugat i volem que sigui un lloc on la diversió i el respecte vagin de la mà. És hora de col·laborar per trobar solucions que beneficin a tothom, creant un entorn on joves i veïns puguin gaudir sense perjudicar-se mútuament. Junts podem fer de Sant Cugat un lloc millor per viure i compartir.
Moltes gràcies, Sara, i espero que el meu missatge hagi arribat a algun adult. La mini reivindicació espero que hagi arribat almenys a 3 persones comptades. I a tu, per poder-nos explicar quina és la situació dels veïns, que gairebé mai tenen veu en aquestes situacions. Bé, ara seguirem amb les pantalles. Laura, Alessia, esteu preparades?
Sí.
Doncs us deixo a vosaltres.
Bon dia, som l'Alessa i la Laura i, com bé ha dit la Georgina, avui parlarem d'un tema que ens preocupa cada vegada més, l'addicció a les pantalles i les xarxes socials entre infants i joves. En un món hiperconnectat, mòbils, tauletes i ordinadors formen part del nostre dia a dia, però on és el límit entre l'ús saludable i la dependència? Cada vegada veiem més joves enganxats a les xarxes, sovint sacrificant hores de son, estudis o relacions personals.
Sí, això pot tenir conseqüències emocionals, socials i acadèmiques. Com afecta aquest fenomen al seu benestar? Quines eines tenim com a societat per posar-hi fre? Avui parlarem amb experts i coneixerem testimonis per entendre millor aquesta realitat. No marxeu, que comencem. Vale, primerament volem parlar sobre dues notícies que creiem que ha pogut afectar la indústria de les xarxes socials. La primera notícia que ens agradaria comentar és una notícia recent i aquesta notícia volem enfatitzar el fet que nens petits sense cap restricció poden veure aquest vídeo i potser quedar traumatitzats amb el fet de veure fotografies posteriors a accidents on es pot veure una gran taca de sang sec.
Arina Glaftunova, una jove de 27 anys originària de Moscou, va perdre la vida de manera tràgica en un accident fatal a Tbilisi, Georgia, el darrer 27 de setembre. Ella estava de vacances amb una amiga quan, mentre gravaven un vídeo divertit, va ocórrer una desgràcia inesperada. En el vídeo, Arina cantava i ballava una cançó russa popular anomenada Per última vegada, immersa en un moment de diversió i alegria, sense adonar-se dels perills que l'envoltaven.
Mentre les dues amigues caminaven, rient i gaudint del moment, es van apropar a un tram d'escales que conduïa a una estació de metro. El vídeo capturava l'escena diapositiva, però en un instant la situació va canviar dràsticament. La càmera va enfocar la seva amiga i es pot veure l'horror als seus ulls en el moment just abans de la caiguda de l'Arina. El vídeo s'atura en crits desesperats de la jove mentre la imatge es torna fosca, deixant un silenci inquietant que reflecteix la tragèdia que acaba de succeir.
Després de l'accident, l'Arina va ser traslladada d'urgència a un hospital local. Malgrat els esforços mèdics, les lesions que va patir eren massa greus. Va sofrir un traumatisme sever al cap i una fractura de coll, que finalment va resultar mortal. Les notícies locals van informar que Arina va morir poc després d'arribar a l'hospital, deixant enrere una onada de dol entre familiars i amics.
La mort de l'Arina ha servit com un tràgic recordatori dels perills que comporta la manca de consciència sobre l'entorn mentre es fan activitats amb el mòbil. En un món cada cop més connectat, és fàcil oblidar els riscos que impliquen distraccions com gravar vídeos. Les xarxes socials es van inundar de missatges de condolències i molts van expressar la seva tristesa per la pèrdua d'una vida tan prometedora.
El lloc de l'accident s'ha convertit en un moment de memòria, un espai on aquells que la van conèixer i fins i tot desconeguts poden rendir homenatge a Arina. A més, la seva història ha despertat una preocupació sobre el contingut que es comparteix a les xarxes socials i l'impacte que pot tenir al públic, incloent-hi els nens petits que sense restricció poden veure vídeos que podrien ser traumàtics.
La segona notícia que volíem parlar és una notícia del 2023, que parla sobre les addiccions dels adolescents a les xarxes socials. L'addicció a les xarxes socials entre els joves s'ha convertit en una preocupació creixent en els darrers anys. Segons dades recents, un de cada 3 adolescents mostra signes clars d'addicció i, sorprenentment, 6 de cada 10 es porten el mòbil al llit passant les últimes hores del dia enganxats a la pantalla.
Aquesta dependència ha arribat a tal punt que alguns menors han denunciat als seus propis pares per haver-los tret el dispositiu electrònic, reflectint fins a quin punt la tecnologia s'ha integrat en les seves vides com una necessitat bàsica.
La mitjana, els adolescents passen aproximadament 4 hores diàries utilitzant els seus mòbils. Aquesta xifra és alarmant, especialment quan es compara amb el temps que dediquen a activitats importants com estudiar, tenir relacions socials cara a cara o descansar. La pregunta que sovint es planteja és: com podem saber si realment es tracta d'una addicció? Els experts recomanen estar atents a diversos símptomes, com l'ansietat o l'avorriment quan no tenim el nostre dispositiu a prop. Aquests adolescents poden perdre interès en activitats que abans els agradaven, alterar les seves relacions personals o desenvolupar problemes de son a causa de l'ús excessiu de la tecnologia.
Un dels aspectes més preocupants és el canvi de prioritats que provoca aquesta addicció. Molts nens i adolescents abandonen les seves joguines, aficions i activitats socials per dedicar-se gairebé exclusivament a passar hores davant del mòbil o la tablet. Però, per què passa això? Què atrau tant els joves davant aquestes pantalles?
Doncs hem recollit opinions de 3 personatges. La Paloma Díez, que és una psicòloga, el Josep Martí, un professor d'institut, i la Kate Winslet, que és una actriu. Paloma Díez, psicòloga i experta en addiccions, explica que el mòbil es converteix en una eina per combatre l'ansietat i l'avorriment. Els joves hi troben entreteniment constant i utilitzen el dispositiu per aïllar-se de les emocions negatives o de la rutina diària. Les xarxes socials estan dissenyades per ser realment addictives amb tècniques de persuasió sofisticades que mantenen els usuaris enganxats, com notificacions constants, vídeos curts i continguts personalitzats que capturen immediatament l'atenció dels joves. Ella subratlla la importància de posar límits raonables a l'ús de la tecnologia, especialment als menors. Aquests límits han de ser consensuats amb els nens i nens, amb els nens adolescents, ja que, com ella mateix diu, des de l'autoritarisme es compleixen menys. Quan els pares imposen restriccions sense diàleg, sovint els fills reaccionen amb resistència, cosa que pot acabar agreujant el problema.
A més, aquesta problemàtica no es limita a la llar, sinó que té greus conseqüències a les escoles. El professorat observa com els alumnes perden l'interès per les assignatures i tenen més dificultats per concentrar-se en les classes. Josep Martí, un professor d'institut, ho experimenta cada dia. De vegades em sento com un pallasso perquè estiguin atents al que dic, explica amb frustració. En la seva experiència, l'ús continuat de la tecnologia és la causa principal d'aquesta falta d'atenció. Els alumnes són conscients de com els costa mantenir la concentració durant llargs períodes sense mirar el mòbil.
Aquest fenomen ha tret l'atenció de figures públiques, com l'actriu britànica Kate Winslet, que recentment va fer unes declaracions contundents sobre l'ús abusiu del mòbil. "Volem recuperar els nostres fills", va dir, expressant la preocupació que molts pares senten veient com els seus fills es tornen cada vegada més dependents de les pantalles. Les paraules de Winslet han ressonat entre pares, mestres i experts arreu del món, encapsulant la realitat a la qual s'enfronten moltes famílies avui en dia. El creixent ús de la tecnologia, i en especial de les xarxes socials, ha transformat de manera en què els joves interactuen amb el món, però també ha plantejat desafiaments importants sobre la seva salut mental, les relacions personals i el seu rendiment acadèmic. És fonamental abordar aquesta situació amb un enfocament equilibrat que domini l'ús responsable de la tecnologia, amb la promoció d'activitats socials i familiars.
Ho heu fet superbé, noies. No s'ha notat que estàveu nervioses. Ara ja podeu dir que heu estat a la ràdio de locutores amb èxit i orgull.
Moltes gràcies.
Vinga, ja us toca, noies. Ha arribat el vostre moment per parlar i explicar allò que sabeu sobre PDD. Martina, Alexia, el vostre torn ha arribat.
Hola, som la
Martina.
I jo l'Alexia. I avui voldríem centrar-nos en 5 homes, o com ha dit la meva companya Georgina, més conegut com P. Diddy o Puff Daddy, nascut a Nova York el 4 de novembre de 1969, o sigui que ara té 54 anys. És un dels productors musicals més influents i una icona de la cultura pop nord-americana, amb una carrera que ha marcat la indústria del hip-hop des dels anys 90. Ha creat molts èxits i guanyat múltiples premis. Ara us passaré amb la meva companya Martina, amb la introducció al cas.
Hola, sóc la Martina i com acaba de dir la meva companya l'Alexia, us faré una petita introducció al cas. Recentment, PDD s'ha trobat en el punt de mira per diverses denúncies d'assetjament i abusos. Les acusacions han començat a sorgir públicament, revelant incidents que daten de fa ja molts anys, però ara s'hi han afegit més veus que descriuen experiències de comportaments inadequats que van des de l'assetjament verbal fins a situacions molt més greus com l'assetjament sexual. Aquest cas no només s'ha posat en qüestió la seva imatge, sinó que també ha obert un debat sobre la dinàmica de poder a la indústria musical.
Ara parlaré de diverses dades i denúncies legals amb les seves dates al llarg de la seva carrera, que reflecteixen tant la seva influència com la seva vida polèmica. Començaré amb un dels incidents més coneguts que va tenir lloc al 1999, quan va estar involucrat a un tiroteig en un club nocturn a Nova York. Després del tiroteig va ser arrestat per possessió d'armes i acusat d'intent de suborn al seu conductor per fer-se responsable de l'arma. Tot i això, a 2001 va ser absolt de tots els càrrecs i no va tindre gaire repercussió. Seguim al 2004, que es veu en un altre conflicte quan una dona el va denunciar després d'una festa, acusant-lo d'assalt. Però no ha sigut l'única. Des de 1991 porta acumulant més de 120 denúncies de violacions i abusos, el qual inclou 25 menors. I això ha estat amagat durant molts anys. I, per això, per sort, ara comença a tindre més visibilitat. A 2015, a UCLA, on el seu fill jugava a futbol, ell va tenir una disputa amb l'entrenador i el va agredir amb una barra de peses. I va ser arrestat per assalt, els càrrecs van ser retirats poc després i no va anar més. En el cas de la mort de Tupac, el nom de Puff Daddy ha estat nombrat en la seva mort al 1996, encara que mai ha acabat de provar-se connexió directa amb la seva mort. A més d'aquestes denúncies, també ha estat envoltat de polèmiques amb extreballadors que l'han demandat per acomiadament improcedent i per condicions laborals abusives. I bueno, aquestes han sigut una mica de les denúncies les quals han estat tractades, però hi ha centenars que porten amagades molts anys i tot i això per la fama. Per sort, ara està començant a sortir a la llum. I tota aquesta informació l'he agafat de nacional.cat, 3cat, The Standard i bing.com.
La polèmica al voltant de PDI no només es basa en les denúncies, sinó també en el debat més ampli sobre la cultura del silenci a la indústria musical. Moltes persones s'interroguen sobre com la fama pot influir en la percepció i el tractament d'aquestes denúncies. El suport continuat de ser fans i figures de la indústria de Didi genera discussions sobre com la responsabilitat que tenim com a societat a l'hora d'escoltar les víctimes. El moviment de MeToo ha estat crucial, encoratjant les persones a compartir les seves experiències i a no quedar-se en el silenci. El cas de Didi és un exemple clar de com la fama pot eclipsar la veritat i la importància de donar suport a aquells que no s'atreveixen a parlar. El novembre de 2023, Cassie Ventura, exparella de Didi, posa una denúncia en la que explica com Didi abusa sexualment d'ella. La drogava i l'obligava a mantenir relacions sexuals amb altres homes. Aquesta demanda va ser resolta el dia següent a porta tancada, el que ha llevantat moltes sospites. Però al maig de 2024, la CNN va publicar un vídeo en el qual apareixia Didi agredint a la Cassie a un hotel. Després d'aquest vídeo s'hagués publicat, Shane Combs, o P. Diddy, va fer un vídeo i publicar-ho a les xarxes socials disculpant-se per el seu comportament. En aquell mateix novembre de 2023, Jen Doe i Joy Dickerson van posar una demanda civil dient que Didi les havia drogat i agredit tant físicament com sexualment. Aquests fets haurien passat als 90 quan Combs era director de talents. Després d'això van començar a sortir moltes altres denúncies que inclouen des d'abusos tant físics com sexuals a tràfic sexual i crim organitzat. La policia també va trobar 1.000 ampolles d'oli de bebè, lubricant, 784 dildos, càmeres digitals que s'haurien utilitzat per gravar els abusos i armes. Ara mateix Didi porta arrestat des del 16 de setembre de 2024, sense dret a fiança i esperant el ser jutjat el 5 de maig de 2025.
Bueno, i esperem que amb això puguem conscienciar més amb aquest cas que porta tants anys amagat, que encara no té molta visibilitat. Encara que només hem pogut parlar molt àmpliament, ja que no tenim gaire temps, però ens hem quedat amb molts punts del cas molt importants.
Mare meva, quin suc heu pogut treure d'aquí, noies. I el que, com has dit, Alexia, el que encara us queda. Sento dir-ho, però l'Angeleta Parla ha arribat al final del seu temps a Ràdio Sant Cugat. Esperem que hàgiu gaudit d'aquesta estona plena d'informació que ens ha encantat preparar-vos. Som la Laura, l'Alèsia, l'Alexia, la Martina, la Sara i jo, la Georgina, i el control tècnic, la Marta i el Roc Casas. Esperem que acabeu bé el vostre dia i que hàgiu passat ràpida aquesta estoneta. Marta, al teu torn, dona-li play a la música.